Actua Vallès posa en marxa una campanya per promoure la salut sexual de les dones trans que són treballadores sexuals. Sota el lema Cuida la teva salut sexual, per apropar la informació sobre la prevenció i la realització de controls periòdics de VIH i altres malalties de transmissió sexual. En parlem amb la Júlia Collignon, que és tècnica de promoció en salut d'Actua, i l'Alberto Capitán, que n'és el director. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Per què creieu que és necessari fer una campanya exclusiva parlant de dones trans?
Primerament perquè sí que s'ha detectat des de les dades pròpies que tenim de nous diagnòstics i tal, que hi ha una incidència molt alta de nous diagnòstics en dones trans. Això com així quantitativament. I llavors també a nivell doncs, més qualitatiu o de percepció subjectiva i tal, doncs també hem detectat doncs, que hi ha barreres i limitacions importants per accedir als serveis de salut pel que fa a les dones trans treballadores sexuals.
Anem una mica per parts. Parlàvem d'aquesta realitat, no? D'aquesta incidència molt alta de nous diagnòstics en el cas d'aquest col·lectiu. Per què s'ha produït aquest increment d'aquesta incidència en aquest col·lectiu? Teniu una justificació de per què està passant?
No és tant que hi hagi un increment actualment, sinó que sostingudament en el temps és una població on acumula una gran part de diagnòstics amb VIH. I que no està, una mica el que passa és que no està rebent l'atenció diferenciada necessària, que es necessita tant per fer les deteccions com per fer especialment campanyes de prevenció específiques.
Per tant, la realitat és que és un col·lectiu que té aquesta incidència i que a més costa arribar-hi, no? També entenc, i costa portar tant les campanyes de prevenció com després l'atenció en la detecció, no?
Sí, exacte. Hi ha com una desatenció pel que fa a aquest col·lectiu, o sigui, sovint com per falta de perspectiva de gènere en molts àmbits, però un d'ells, no, i epidemiològicament, doncs en els sistemes d'informació i de vigilància epidemiològica. Llavors, hi ha una part de que no sabem què està passant amb aquest col·lectiu, no? O sigui, no es registren dades que permetin saber quina prevalència hi ha, per exemple, en dones trans o quin és el percentatge de diagnòstic tardà en aquest col·lectiu. Llavors, clar, ens falta com dades, o les dades que tenim són errònies i, per tant, doncs, costa poder construir estratègies preventives adaptades.
És a dir, hi ha una gran invisibilització. Per una banda, hi ha el col·lectiu treball sexual general, és un col·lectiu que està molt invisibilitzat, que costa tenir dades i que se les tinguin en compte, no?, a l'hora de construir les polítiques i les respostes necessàries, i a més i s'afegeix també el fet de ser dona trans, que també pateix una altra invisibilització, no? Costa molt tenir dades de com afecta específicament amb una dona trans a una qüestió de salut, no? Llavors, això també ens trobem amb la banda de VIH i d'ITS, on s'estaven treballant, s'entenia que eren homes que tenen sexe amb homes, és a dir, i això volia dir que les polítiques anaven dirigides a homes gais. No hi ha una diferenciació, una especificitat i una vulnerabilitat diferent entre ser dona trans, treballadora sexual, i ser un home gai. No? I era com que aquells positius que es detectaven acabaven computant com si fos d'un home gai.
Clar, i per exemple, a nivell intern sí que nosaltres intentem diferenciar entre dones trans i homes gais i veiem que la incidència en nous diagnòstics és molt diferent. En homes gais, per exemple, en dades de l'agrupació Prova de Vida estem parlant d'un 3% i en dones trans d'un 20%, o sigui, no té res a veure.
Per tant, aquesta diferència es produeix, el per què d'aquesta diferència, el sabeu? És a dir, d'aquest increment que deies ara, no?, de passar d'un 3 a aquest percentatge que explicaves, el per què el teniu?
Bueno, no es tracta d'un increment al llarg dels anys ni molt menys, sinó que és algo constant i estructural i que forma part d'una desigualtat i una discriminació estructural i d'un estigma doncs, que arrosseguen per molts factors que tenen a veure doncs, amb el fet de ser dona trans, amb el fet de ser treballadora sexual, la trajectòria migratòria i com un conjunt de moltíssimes coses. O sigui, es tracta més d'una discriminació social que no pas, no sé, un factor concret biològic o sanitari.
Per tant, és un cúmul, diguéssim, no? de circumstàncies, totes elles motivades també per estigmes, no? Al final, i estereotips que fan que desencadenin en aquesta situació, no?
Sí, exacte, és un cúmul de factors que afecten també de forma directa doncs, en violència exercida des del sistema sanitari o institucional perquè fa doncs, a la falta de recollida de dades, per exemple. No? Vull dir que no és només una percepció social, sinó que acaba afectant també doncs, el desenvolupament de polítiques públiques que puguin bueno, encarar-se en aquest problema i un conjunt de coses.
En concret, en aquesta campanya, per tant, aquesta Cuida la teva salut sexual, us dirigiu a aquestes dones trans, en quina magnitud, és a dir, què és el que oferiu a través d'aquesta campanya?
Sí, la campanya es concreta amb l'edició d'una targeta, amb una targeta on a dins doncs, hi poden trobar com les estratègies preventives que creiem que són més interessants per a aquest col·lectiu, que és fer-se les proves ITS cada 6 mesos i conèixer i poder assessorar-se sobre altres estratègies preventives com són la profilaxi post-exposició i la profilaxi preexposició. I el material preventiu, o sigui preservatius, lubricants i això. Llavors aquestes targetes es distribuiran quan des del projecte Dona anem a fer rutes, anem a visitar els punts de treball sexual del Vallès Oriental i Occidental i el Bages i ja està, vull dir, aquest serà com el vehicle i l'excusa per poder parlar d'estratègies específiques amb aquest col·lectiu.
Per tant, diguéssim, a través d'aquesta campanya el que feu és ajuntar totes aquestes, no, aquestes proves, aquesta targeta, no, amb tota la documentació i la traslladeu a través del projecte Dona. Una altra de les qüestions que també expliqueu és que hi ha tot un estigma, no, darrere d'aquest col·lectiu, que òbviament també va lligada al que ens heu explicat moltes vegades, que ens posem les mans al cap cada vegada que en parlem, que és l'estigma que encara acompanya també el VIH, no? Al final tot junt fa un, entenc, un caldo de cultiu important, no?
Sí, ens trobem amb no, discriminacions i estigmes que es van sumant. En el cas del fet trans encara pateix una situació de discriminació. També estem veient totes les agressions en àmbit LGTBI fòbic. No? Mm-hmm. S'estan produint darrerament i les dones trans són persones que pateixen un grau de violència important, vull dir que hi ha una càrrega i un rebuig bastant present i que viuen en el dia a dia. Si li afegim la càrrega de treball sexual, si li afegim la càrrega de VIH, si li afegim la càrrega de dona migrada, no, vas afegint càrregues que el que fan és això, anar separant i anar segregant-te i allunyant-te d'una inclusió, no? Una inclusió plena d'una vida activa, que puguis accedir a recursos, a serveis, a una vida normalitzada de forma pública. No? Llavors, com, quan tot això es va amagant, quan anar al metge no puc explicar exactament a què em dedico perquè hi ha un prejudici, hi ha una càrrega moral que està sent percebuda per elles, allunya de possibilitats i restringeix drets i oportunitats.
Mm-hmm. Per tant, també dieu que hi ha un problema també en el propi sistema de salut, no? Un problema que també s'ha de treballar des del propi sistema de salut.
Sí, evidentment. Nosaltres, des de diversos àmbits, amb Projecte Dona, es van iniciar circuits específics a nivell de revisions ginecològiques per formar, sensibilitzar tot el personal dels ASIRS amb una bona resposta, no? I que hi ha una bona col·laboració en tot l'àmbit de treball sexual i però ha costat uns anys de poder-ho fer, però també ens trobem amb les dones trans que l'espai on es poden sentir mínimament ben ateses o cuidades és a l'espai trànsit de Barcelona. Fora d'allà, fora amb altres sistemes de salut, la percepció no és de... molt sovint no és positiva, no? És de no encaixes, no? No encaixes amb el marc normatiu amb el que la institució sanitària estava funcionant i el professional no sap què fer, no sap com dirigir-se a tu, no sap com actuar... es barregen diverses coses que, bueno, mica en mica s'han d'anar trencant.
Clar, i el camí per trencar-ho entenc que, com amb moltes altres coses, és coneixement, no? Al final és treure de sobre la por al no conegut, no? Al final.
Sí, de fet, totes les campanyes de visibilització, de formació, de capacitació de professionals, que el propi... A vegades quan parlem de no, quan parlem així de la càrrega que porta el professional, no és que hi hagi un tracte pejoratiu, una mala intenció, pots trobar algun cop, però no és el general, sinó és que simplement que no té una forma d'encaixar-te dins del sistema. No? Llavors és, jo m'enfronto al meu qüestionari que és home dona i no em permet res més, llavors allà què faig? No? I aquestes rigideses del sistema fan que les persones que en formen part acabin sent còmplices amb aquesta discriminació, encara que personalment no tinguin aquesta intenció, no vulguin discriminar, no vulguin tractar de manera discriminatòria una persona, però és que es troben en un sistema que no els hi permet fer una altra cosa.
Per tant, sí, i de fet... digues, Júlia.
Bueno, que sí que també detectem això, que hi ha una voluntat com de formar-se, d'actualitzar-se i d'adquirir coneixements per poder atendre millor aquestes persones i aquests col·lectius més vulnerables. Perquè, per exemple, no, estem també muntant una jornada de formació amb la CIR de Sabadell per poder tractar precisament aquests temes. O sigui, com abordar el desconeixement que hi ha sobre la realitat de les treballadores sexuals i, en aquest cas, de les treballadores sexuals trans, i poder, pues, intervenir amb més coneixement sobre quines són les seves pràctiques, quin tipus de proves d'ITS es necessiten, amb quina periodicitat, tot un tipus de... adaptar, bàsicament, l'atenció a aquests col·lectius.
Clar, perquè entenc, i ens ho heu explicat moltes vegades, no? En el cas del VIH és important, doncs, l'atenció mèdica sostinguda, no? I controlar el pacient perquè aconseguim, doncs, que aquesta malaltia esdevingui crònica i que pràcticament no hi hagi, doncs, risc de contagis. No? En aquest sentit, per tant, també és important que entenc que la persona que passa per això tingui confiança, no? En el sistema sanitari i se senti còmoda.
Sí, exacte, perquè aquest fet és per nosaltres és clau, no? Que sigui una via d'apropament i que sigui fàcil, que tot i el tràngol que suposa apropar-te al sistema sanitari, i que per tothom suposa, ja tenim una barrera d'entrada general, però que no sigui més gran que la que tenim la resta de població, no? Llavors això passa per tenir espais que siguin segurs, no? I que no siguin discriminatoris, que no siguin percebuts amb aquest, el que anomenem aquesta violència institucional, no? Aquest grau de judici, de moral, de fer-te veure que no encaixes allà, no? En aquell espai, que estàs demanant coses molt, molt rares o que no encaixen amb els protocols que hi ha establerts, no? Intentar trencar totes aquestes dinàmiques que es produeixen.
I trencar aquestes dinàmiques és la voluntat d'aquesta campanya sota el lema Cuida la teva salut sexual, aquesta campanya, doncs, posada en marxa sobretot en l'àmbit, doncs, de les dones trans, amb aquests controls periòdics del VIH i també d'altres malalties de transmissió sexual, i tota aquesta informació que ens explicaven des d'Actua Vallès, la Júlia Collignon, tècnica de promoció en salut, i l'Alberto Capitán, que és el director d'Actua Vallès. Gràcies a tots dos per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.